Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Els dijous a les 11 de la nit, El Campanar, el magazín d'actualitat cristiana de l'Arquebisbat de Tarragona, amb informació sobre totes les seves activitats, amb entrevistes, testimonis i la glossa dominical de l'arquebisbe. El Campanar, ara, els dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Cada dia, a 8:15 del matí, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món en la pau, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia, a 8:15 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Mar endins. 7 dies d'Església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda d'aquesta setmana ve marcat per la visita pastoral que està fent el nostre bisbe a les parròquies del Bisbat, i en concret aquesta setmana al Vallès Oriental. I també pel recés de Quaresma pel clergat. Som-hi. Avui dia 23 i demà 24, visita pastoral a la tarda a les parròquies de Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera. I el dia 25, tot el dia, visita pastoral a aquestes mateixes parròquies. El dia 27, missa estacional a les 18:30 a la parròquia de Sant Esteve del Coll, amb motiu de la visita pastoral. El dia 28, missa estacional a la 1 a la parròquia de Santa Maria del Prat de Llinars del Vallès, amb motiu també de la santa visita pastoral. I el dia 29, com dèiem, hi ha un recés de Quaresma pel clergat del Vallès Occidental i Collserola. Serà al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès a les 11 del matí i predica el pare Lluís Victori, jesuïta, que, com sabeu, és un dels dos missioners de la misericòrdia de la nostra diòcesi.
La carta de navegació.
L'individualisme és una característica del nostre temps, denunciat també recentment amb força pel Sant Pare. Venut actualment com un tret de personalitat, resulta que és una de les manifestacions de l'egoisme que porta a la supèrbia de vida, a l'aïllament, i que té com a conseqüència la soledat i la tristesa, que curiosament són també característiques del nostre temps. Com superar la temptació de l'individualisme? Precisament d'això ens en parla aquest cap de setmana el nostre bisbe. Molt interessant i molt actual. Escoltem-lo.
Déu us guard. Seguim avançant en el nostre camí quaresmal. Temps de reflexió sobre els mals que afecten les nostres pobres persones i la nostra societat en general. Un d'ells és aquesta mena d'individualisme que hi ha a l'ambient i que se'ns acaba encomanant. No em refereixo a l'individualisme com a posició moral, filosòfica i política que destaca la dignitat moral de l'individu enfront del col·lectivisme. Tampoc parlo de l'individualisme metodològic, que és emprat àmpliament com a mètode en les ciències socials. Em refereixo al neoindividualisme narcisista i consumista que ha assenyalat amb lucidesa Gilles Lipovetsky i que és al mateix temps insolidari i egoista. Aquest individualisme aïlla progressivament la persona, que al final només actua segons els seus criteris i segons els seus interessos, allunyant-se de la col·laboració, del treball en equip i de l'objectiu del bé comú. La seva arrel més profunda es troba en l'egoisme. Aquest individualisme es fa present en la vida personal, en la vida de fe i també en el món del treball i en el sentit de pertinença a la comunitat. d'alguna manera va en contra de la pròpia naturalesa humana, perquè hem estat creats per Déu com a éssers socials, que necessiten relacionar-se amb els altres i sentir-se estimats i integrats. Precisament una característica de la persona adulta és la capacitat de conviure i de col·laborar amb altres persones, la capacitat d'interactuar, d'integrar-se en el grup i en la comunitat. L'ésser humà és relacional, dialogal, comunicatiu. Doncs bé, la capacitat de relacionar-se pròpia de l'ésser humà queda eclipsada i empetitida per l'individualisme, que l'empeny a tancar-se en el seu petit món i a preocupar-se únicament de satisfer els propis desitjos i necessitats, oblidant-se dels altres. Les conseqüències són variades. A nivell psicològic acaba generant aïllament, tristesa i soledat. En el pla espiritual i apostòlic, impotència i frustració, perquè no hi ha proporció entre els esforços emprats i els resultats. Però és que no es pot seguir Jesús en solitari, i el qui va pel seu compte corre el risc d'acabar composant una religió a la pròpia imatge i mesura. En l'àmbit comunitari i eclesial no es pot treballar per lliure, sinó en comunió i corresponsabilitat. I en la societat en general, l'individualisme acaba generant anonimat, marginació, atur, injustícia i pobresa. Com superar la temptació de l'individualisme? Amb una mirada teològica, una mirada des de la fe. La revelació ens ensenya que l'ésser humà ha estat creat a imatge de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant. El misteri de la Santíssima Trinitat consisteix en el fet que tres persones viuen en una comunió tan íntima que formen un sol ésser, un sol Déu. El misteri de la comunitat cristiana, mutatis mutandis, és a dir, canviant el que s'ha de canviar, consisteix en el fet que diverses persones viuen en una comunió, en una unitat tan gran que formen un sol cor i una sola ànima. La persona ha de viure la relació amb Déu i amb els altres, i aquest és un element constitutiu de la seva existència, i és imprescindible tant per la seva maduració personal com per construir una societat més humana. El camí és cultivar aquesta relació amb Déu i amb els altres, amb un mateix i amb la creació. També haurem d'educar els infants i els joves en la col·laboració, en el treball en equip i, sobretot, en la solidaritat. Aprofitem aquest temps de Quaresma, un temps privilegiat per revisar-nos i millorar.
Redescobrir el rostre de Crist a Terra Santa. Redescobrir la misericòrdia a la terra de Jesús i de Maria. Per això el nostre bisbe ens convida al pelegrinatge jubilar diocesà a Terra Santa. Us recordem que és del 3 al 10 d'abril del 2016. Ens proposa aquest pelegrinatge diocesà amb motiu del jubileu extraordinari de la misericòrdia. Per informació i reserves, us podeu dirigir al Bisbat de Terrassa, carrer Vinyals 47, Terrassa, de dilluns a divendres de 10 a 1. El telèfon, per si voleu trucar, és el 93-733-7120. 93-733-7120. Pelegrinatge jubilar diocesà a Terra Santa. També ens podeu escriure un correu electrònic a anydelamisericordia@gmail.com. Us recordem que estem en els darrers dies d'inscripció. A més, trobareu tota la informació d'aquest pelegrinatge jubilar diocesà de Terrassa a Terra Santa a la web www.anydelamisericordia.org. www.anydelamisericordia.org, on trobareu tota la informació d'itineraris, hotels, visites, celebracions, preus, condicions. Redescobrir el rostre de Crist a Terra Santa, redescobrir la misericòrdia del Senyor a la terra de Jesús i de Maria. No us ho perdeu. El nostre bisbe té un deler interessant d'estar present en les xarxes socials i, com sabeu, té un Twitter, a internet, @bisbesaiz, en el qual podem trobar els comentaris que quasi bé cada dia el nostre bisbe presenta com a aportació, doncs, al món d'internet i sobretot als seus seguidors. Per exemple, hi ha algun interessant, per exemple, d'aquest mes de febrer. El dia 3 el nostre bisbe escrivia: «Hay que ser prudente al hablar. Como decía Aristóteles, el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras». També té algun Twitter interessant a nivell polític actual. El dia 4 de febrer, per exemple, diu: «Que nuestros políticos se fijen en la generación de Adenauer, Schumann, Sperry, Churchill». Això fa pensar, i realment acompanyat amb imatges d'actualitat. També sobre el tema de la Quaresma, diu: «Comença una nova Quaresma, temps de conversió, de girar la mirada cap a Déu i de deixar-se canviar el cor». També es va fer ressò de l'actualitat d'aquesta trobada del Papa Francesc amb el patriarca rus Ciril, que clamen per la protecció dels cristians a Orient Mitjà el dia 13. Com veieu, el nostre bisbe està al dia en l'actualitat i ho reflexa i ho aconsella. També el dia 15 de febrer, amb aquesta visita del Papa Francesc, li cita unes paraules quan era a Mèxic, dient: «María nos dice, ve a construir mi santuario, ayúdame a levantar la vida de mis hijos, que son tus hermanos». També el dia 14 de febrer, parlant sobre la Quaresma, fa aquesta reflexió: «La quinta esencia de las tentaciones está en instrumentalizar la religión, utilizar a Dios para el propio interés». Cada dia un pensament que ens ajuda, doncs, a viure la nostra vida cristiana en el món d'avui. I com no, un últim tuit molt comentat el dia 16 de febrer arrel del Pare Nostre blasfem que hi va haver a Barcelona. El comentari, el tuit del senyor bisbe és el següent: «En el Ayuntamiento de Barcelona leen un texto blasfemo. Recuerdo a Cicerón. Quiusque tandem abutere Catilina, paciencia nostra». Que traduït vol dir: «¿Cuánto tiempo van a abusar de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo?». D'una manera valenta, el nostre bisbe fa aquest comentari animant els cristians a defensar la fe i també a defensar els drets, que té Déu de ser respectat. Més endavant, doncs, en altres programes, també seguirem comentant aquests tuits del nostre bisbe, que són aquests pensaments que ens vol fer arribar per viure millor la nostra vida cristiana en aquest món actual, també a les xarxes socials. La vida és un pelegrinatge. També en aquest any de la misericòrdia, el nostre bisbe ens convida a fer aquest símil de pelegrinar junts a llocs importants de la nostra fe. Com sabeu, a Terra Santa, del 3 al 10 d'abril. A Polònia, del 5 al 10 de juliol. I a Roma, al setembre. Com sabeu, tenim la web a la vostra disposició, anydelamisericordia.org, on dia a dia us anem donant tota la informació de les novetats que anem tenint sobre aquestes peregrinacions. Encara us podeu inscriure a Terra Santa, però estem tancant ja la inscripció, perquè hem de fer totes les reserves d'hotels i de vols. Hi ha una reunió informativa el 25 de febrer, dijous, a les 8 del vespre, a la sala capitular de la Catedral de Terrassa, per ultimar detalls d'aquesta peregrinació a Terra Santa. Com hem dit, de les altres dues estem a la vostra disposició a la nostra web anydelamisericordia.org. Molts dels que ens escolteu segurament heu tingut oportunitat de visitar, de peregrinar a la Terra de Jesús, a Terra Santa, allò que anomenen el cinquè evangeli, l'evangeli vivent. Segurament heu pogut anar, doncs, amb parròquies, amb associacions, potser amb Catalunya Cristiana, que també organitza uns bons viatges, unes bones peregrinacions i molt viscudes a Terra Santa, o heu tingut oportunitat d'anar, doncs, per altres mitjans. Fins i tot algú potser ha pogut anar-hi personalment i individualment, cosa que també és una experiència interessant. Ens agradaria en aquests minuts que estem aquí amb vosaltres, ara que s'apropa aquesta peregrinació a Terra Santa del 3 al 10 d'abril, com hem dit, del 2016, ens agradaria repassar amb vosaltres els records d'una peregrinació a Terra Santa, així com també doncs, fer aquesta proposta als pelegrins que es vulguin engrescar i encara no hi han anat, especialment aquest any, que és un temps de gràcia. El primer dia, el dia 3 d'abril, sortirem de Barcelona fins a Tel Aviv, que és l'aeroport de Terra Santa, on van a parar els avions, a l'aeroport del Ben Gurion. I d'allà el trasllat a Galilea, a la Casa Nova de Natzaret, on serà d'alguna manera el centre d'operacions dels dies següents. El dilluns, dia 4, el primer que farem serà visitar la Basílica de l'Anunciació, recordeu? Doncs aquella església amb aquell campanar que vol simbolitzar un far que il·lumini tot el món. I, de fet, és el santuari cristià més gran de l'Orient Mitjà. Aquesta basílica té diversos nivells. En el nivell inferior hi ha la gruta bizantina, on tradicionalment es diu que es va produir l'Anunciació. Allà celebrarem l'Eucaristia, com no. És aquell altar al damunt del qual es diu no només que Déu es va fer home, homo factum est, sinó que es pot llegir homo ic factum est, és a dir, aquí és on Déu es va fer home. És impressionant resar una Ave Maria en el mateix lloc de l'Anunciació de l'Àngel. Al costat hi ha l'església de Sant Josep, que també visitarem, que és, podríem dir, la casa de la Sagrada Família, on viuen els un temps de la seva història. També visitarem la sinagoga de Natzaret, que està al costat d'aquesta parròquia dels grecs catòlics on Jesús hi anava, que surt a l'Evangeli, la sinagoga on acudia el Senyor. Més endavant visitarem la Font de Maria, que, segons diu la tradició, l'arcàngel Gabriel també es va presentar a Maria. I aquesta Font de Maria és on, de fet, els vilatans de Natzaret anaven a buscar l'aigua, Maria també. Per la tarda anirem a Canà de Galilea, que, com sabeu, és on Jesús va fer el seu primer miracle, transformar l'aigua en vi, en aquell casament. I com no, és un lloc molt especial per renovar les promeses matrimonials. Per tant, els matrimonis que vagin a Canà tindran aquest luxe de renovar doncs, el seu amor i la consagració de la seva família al Senyor. Després, el dimarts, dia 5, és un dia que dedicarem a Galilea, al llac de Galilea i als seus voltants. Com sabeu i recordeu, el llac de Galilea, un lloc de pau, un lloc tranquil, un lloc molt obert, amb una lluminositat molt gran. El primer que farem serà fer com els apòstols. En vaixell travessarem el llac de Galilea amb un vaixell doncs, de l'època de Jesús. I aquí viurem doncs, l'experiència de sentir-nos també apòstols. D'allà farem tot l'itinerari des de Tiberíades fins a la muntanya de les Benaurances. Hem de pujar un trosset perquè és una muntanyeta en la qual el Senyor va proclamar el que en diem el sermó de la muntanya, que podem llegir a partir del capítol 6 de Sant Mateu. Les benaurances, tots els consells evangèlics que dona el Senyor. Hi ha una basílica molt original, octogonal, que recorda precisament les 8 benaurances pronunciades per Jesús. Després anirem fins a Cafarnaum. Cafarnaum és la ciutat de Pere i Andreu. Molt interessant perquè Jesús va passar moltes estones i molt de temps a casa de Pere. És interessant veure com precisament allà podríem dir que és la primera església, Jesús a casa de Pere. Una ciutat mencionada molt en el Nou Testament i que també té doncs, una sinagoga també famosa, on Jesús també doncs, va fer els seus miracles i anava sovint també a començar a predicar doncs, la seva paraula de vida. A continuació anirem al poble de Maria Magdalena, és a dir, Magdala, que recentment s'ha anat reformant i convertint en un lloc on la figura femenina doncs, té el seu espai, perquè hi ha tot un atri dedicat a les dones que van acompanyar Jesús en la seva vida pública. I l'altar té una rèplica d'un vaixell de fusta, amb unes vistes magnífiques al llac de Galilea. Després, anirem fins a Cesarea de Felip, on Jesús va preguntar als apòstols qui diuen la gent que sóc jo, i pujarem al Mont Tabor, la muntanya de la Transfiguració. És interessant veure com la Basílica de la Transfiguració doncs té aquesta figura externa de tres tendes, com deia Pere. Farem tres tendes, una per vós, una per Moisès i una altra per Elies. Des d'allà una vista magnífica de tota la vall, com la mateixa que tenien els apòstols quan es van trobar amb el Senyor. El dimecres, dia 6, ens dedicarem a fer camí des de Galilea fins a Jerusalem. Hi ha un lloc molt interessant que recentment s'ha descobert, que és Kaj el Yehud, que és el lloc on tradicionalment es diu que Jesús va ser batejat per Joan Baptista. Després continuarem fent una visita pel Mar Mort, una mica més avall. Tornarem a pujar fins a Betània. Betània, la casa de Llàtzer, de Marta i Maria, on Jesús era acollit i passava llargues estones amb els seus amics. També Betània, el lloc de la resurrecció de Llàtzer, recordeu? Després arribarem d'una manera solemne ascendint cap a Jerusalem. Hi ha un mirador preciós des de venint de Betània cap a Jerusalem, que es diu el Mont Scopus, on es veu una vista panoràmica impressionant de la ciutat, on es pot cantar, doncs, quina alegria quan em van dir: anem a la casa del Senyor, ja han arribat als nostres peus el teu llindar, Jerusalem. Els que heu tingut aquesta experiència, d'aquesta visió des del Mont Scopus de Jerusalem, és impressionant i, a més, commou, commou profundament. El dijous, dia 7, anirem a Betlem. A Betlem, no cal dir-ho, és el lloc doncs, del bressol del rei David, la ciutat de David, en la qual també neix el Senyor. I allà visitarem la cova dels pastors, en el lloc on tradicionalment els pastors s'abrigaven de les inclemències del temps i guardaven el ramat. I seguidament anirem a la Basílica de la Nativitat, que és un dels temples més antics del cristianisme. I actualment doncs, ho porten catòlics i ho porten ortodoxos grecs. I és també, curiosament, un lloc sagrat pels musulmans. Allà trobem aquella estrella del naixement del Senyor, just a sota d'un altar que basem amb devoció, venerant al mateix lloc del naixement del Senyor. Després, més endavant, tornem a Jerusalem, aquest mateix dia, i ens deixarà a la muntanya de les Oliveres, a dalt de tot. I aleshores, a peu, farem el camí que van fer aquell diumenge de Rams, anant cap a Jerusalem, tots els infants amb palmes a les mans i el Senyor pujat en el pollí, doncs anava cap a la ciutat entrant per la porta que en diem Daurada, una porta de les muralles de Jerusalem on la tradició diu que entrarà el Messies, per on va entrar el Senyor. I aquesta muntanya, en aquest recorregut, és molt interessant perquè tot descendint vas trobant primer el lloc de l'ascensió, a dalt de tot, on Jesús va ascendir al cel. Recorda aquest fet. Baixant es troba l'església del Pater Noster, que se'n diu, que és el lloc on tradicionalment el Senyor va ensenyar el Pare Nostre. I recitar el Pare Nostre en aquell lloc també té un encant molt especial. Una mica més avall hi ha l'església que en diem del Dominus Flavit, que recorda el lloc des d'on de Jesús contemplava Jerusalem i va plorar per ella. I baixant fins al torrent Cedró s'arriba doncs fins a l'hort de les Oliveres, quasi a baix de tot, on trobem l'hort de Getsemaní, que tots ens recorda doncs, els moments previs a la passió del Senyor, i hi ha una basílica que en diuen la Basílica de les Nacions o de l'Agonia, que conté dintre d'ella una de les roques sobre les quals tradicionalment es venera la pregària de Crist. Va pregar doncs, suant sang i de la passió que hauria de passar. El divendres, dia 8, dedicarem el dia a Jerusalem. Començarem per una visita a Emaús i seguirem doncs, una visita intensiva cap a Jerusalem. Allà ens trobarem amb la Via Dolorosa, on nosaltres anirem fent aquest itinerari, resant el Via Crucis, intentant doncs, seguir el mateix recorregut que feia el Senyor des del Palau de Pilat, on va ser assotat i empresonat, fins al Sant Sepulcre, on va morir i va ressuscitar. També visitarem la muntanya de Sió, al costat de la ciutat, visitarem aquelles piscines on Jesús curava els malalts i tindrem, doncs, d'una manera molt interessant també, una trobada al Cenacle, el lloc on el Sant Sopar del Senyor. Visitarem la casa de Nas i Caifàs. En el Sant Sopar, en el Cenacle, renovarem les promeses sacerdotals al lloc de la institució de l'Eucaristia. I el dissabte, dia 9, l'últim dia, doncs també seguirem una visita més intensa al Sant Sepulcre, que, com sabeu, hi conté tant la muntanya del Calvari, en el lloc de la crucifixió del Senyor, com el lloc de la resurrecció del Senyor, el Sant Sepulcre. També visitarem Ein Kerem, on hi ha la casa de Zacaries i Isabel, on va néixer Joan Baptista. I l'endemà, el diumenge dia 10, tornarem a la ciutat santa de Jerusalem i iniciarem el nostre viatge de tornada a casa. Segur que aquests noms i segur que aquests indrets que hem mencionat us han recordat, doncs, experiències de fe. I volem que també sigui així amb els que veniu amb nosaltres de nou, perquè podeu compartir amb nosaltres aquesta experiència, perquè no hi ha amistat més gran que els amics comparteixin les mateixes experiències que hem tingut. Visquem, doncs, aquest any de la misericòrdia al costat del nostre bisbe amb aquest pelegrinatge diocesà. Moltes gràcies.
Pregària del Papa Francesc per l'any de la misericòrdia. Senyor nostre Jesucrist, vos ens heu ensenyat a ser compassius com el Pare del Cel i ens heu dit que qui us veu a vos, veu també el Pare. Mostreu-nos el vostre rostre i obtindrem la salvació. La vostra mirada plena d'amor va alliberar Zaqueu i Mateu de l'esclavatge dels diners, la dona adúltera i la Magdalena de cercar la felicitat només en una criatura. Vareu fer plorar Pere després de la traïció i vareu assegurar al paradís el lladre penedit. Feu que cadascú de nosaltres escolti com a pròpia la paraula que vareu dir a la samaritana: si sabessis el do de Déu. Vos sou el rostre visible del Pare invisible, del Déu que manifesta la seva omnipotència, sobretot amb el perdó i la misericòrdia. Feu que en el món de l'Església sigui la vostra cara visible, puix que sou el seu Senyor ressuscitat i gloriós. Vos heu volgut que també els vostres ministres fossin revestits de debilitat perquè sentin una sincera compassió pels que es troben en la ignorància o en l'error. Feu que els que s'acostin a un d'ells se sentin acollits, estimats i perdonats per Déu. Envieu el vostre esperit i consagreu-nos a tots amb la seva unció perquè el jubileu de la misericòrdia sigui un any ple de gràcia del Senyor i la vostra Església, amb un entusiasme renovat, pugui portar la bona nova als pobres, proclamar la llibertat als presoners i oprimits i retornar la vista als cecs. Us ho demanem per intercessió de Maria, la Mare de la Misericòrdia, a vos, que viviu i regneu amb el Pare i l'Esperit Sant pels segles dels segles. Amén.
Adéu-siau, que tornarem a remar.
Feliços vosaltres, quan per causa meva us insultaran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies. Alegreu-vos-en i celebreu, perquè la vostra recompensa és gran en el cel.
Mateu 5, 11-12.